Recuperar, la trobareu evidentment a les diferents canals de la casa, de RAC1, on podeu repassar doncs, tots aquests apunts que ens ha fet des de l'altra punta del món. Marta Gailà, a recuperar-se.
Moltes gràcies.
Són les 5.
RAC1. Apunta cap a la fi del món. El que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. Teatrepoliorama.com.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda, 2 minuts, anem amb dades que, mica en mica, hem anat, podríem dir que... No, dades que hem anat percebent, tinc la percepció que estava, no una percepció, no, una realitat, és que es anaven produint, i és que la temperatura a Europa ha pujat mig grau cada 10 anys.
Sí, ho diu un informe... Perdona,
Xavi. No, anava a dir-te que saludar-te, Adrià, bona tarda.
Bona tarda, ara sí.
I el Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Endavant.
Doncs mira, el que dèiem, ho diu un informe que acaba de presentar l'Organització Meteorològica Mundial. Apunta que les temperatures al continent durant els últims 30 anys han augmentat el doble de ràpid que la mitjana del planeta. En cap altre continent hi ha hagut un increment tan alt de la calor. El document també assegura que les glaceres dels Alps han perdut 30 metres de gruix en només 25 anys. De tot plegat en parlava Johan Stander, membre de l'Organització Meteorològica Mundial.
De fet, si mires com s'ha escalfat durant els anys, el 2021 es va escalfar gairebé un grau per sobre del que s'escalfava entre l'any 1991 i el 2010, i un grau i mig més respecte a la mitjana entre el 1950 i el 90. No necessito dir a la gent d'aquesta sala que ja està familiaritzada amb el tema com en són de grans aquestes variacions i la importància que tenen pel desenvolupament de la natura i la diversitat.
Per altra banda, l'impacte de les altes temperatures i els desastres naturals han afectat de forma directa més de mig milió de persones i han causat desperfectes per valor de més de 50.000 milions d'euros. A més, l'organització vaticina episodis climàtics cada cop més extrems i alerta que apareixeran noves malalties relacionades amb aquest fenomen i creixeran també les al·lèrgies. Doncs bé, precisament a casa nostra, el Departament d'Acció Climàtica espera multiplicar per 2 en els propers mesos la quantitat d'energia que es produeix a Catalunya gràcies a les renovables. La conselleria té sobre la taula l'aprovació de 86 projectes nous que permetrien ampliar fins a 3.000 els megawatts d'energia produïts. D'aquests, la majoria són per instal·lar plaques solars, però també n'hi ha 7 que preveuen instal·lar molins de vent. La consellera Teresa Jordà ho acaba d'explicar al Parlament, on està fent balanç del primer aniversari de l'aprovació del decret que va permetre accelerar els tràmits d'aquest tipus d'instal·lacions.
Tenim a informació pública 1.830 megawatts. Això vol dir 86 projectes. Això vol dir que ara mateix tenim damunt la taula una vegada i mitja més potència que tot el que s'ha instal·lat al nostre país els darrers 30 anys, que són 1.200 megawatts des dels anys 90.
Un optimisme de Jordà que contrasta amb el de l'oposició, que consideren que el govern va massa lent a l'hora de complir els seus objectius climàtics. I en política, la CUP planta el govern i no s'hi reunirà per parlar dels pressupostos. El partit assegura que no pensa negociar amb l'executiu fins que no vegin un canvi clar de les seves polítiques. Ho acaben d'anunciar des del Parlament. Anem cap allà. Adrià Santa Susanna.
La CUP posa d'exemple el Barcelona World, l'impuls de les pistes d'esquí privades o el foment del circuit de Catalunya. Projectes que no agraden gens als copaires, que els han portat a la conclusió que el millor que poden fer per ara és no parlar amb el govern de pressupostos. Ho acaba d'explicar el diputat Xavier Pellicer.
La nostra posició és que de moment no ens hi reunirem. I no ho farem perquè l'actual govern segueix anant de la mà de les polítiques de la patronal i del govern del Partit Socialista Obrer Espanyol. I com ja hem dit en reiterades ocasions, la CUP som avui molt més a prop de l'esmena a la totalitat que d'obrir una negociació sobre pressupostos.
Aquesta hora que ha de parlar sobre els pressupostos és Junts per Catalunya. En principi, el partit sí que s'ha de reunir avui amb el govern per començar la negociació.
I en crònica internacional, al Brasil, milers de partidaris de l'ultradretà Jair Bolsonaro es concentren a les portes de moltes casernes de la policia del país per exigir una intervenció militar contra la victòria de Lula da Silva. Els manifestants reclamen a l'encara president del país que recorri a les forces armades i continuen sense reconèixer la derrota a les urnes. Hores d'ara encara hi ha arreu del Brasil algunes carreteres bloquejades per camioners que també volen que Bolsonaro torni a ocupar la presidència del país. Unes manifestacions que han perdut força després que ahir el mateix líder ultradretà digués que respectarà la Constitució i facilitarà la transició entre els diferents governs. I ara els esports amb en Xavi Rocamora.
Tenim esport en directe amb el debut de Carlos Alcaraz al Masters 1000 de Paris-Bercy, de moment amb avantatge pel murcià, que ha guanyat el primer set. Més tard, no abans de 7:45, serà el torn per Rafa Nadal contra el nord-americà Tommy Paul. En futbol, el Madrid es juga a passar avui a vuitens de final de la Champions com a primer de grup davant el Celtic de Glasgow a 7:45 de la tarda i en directe a RAC+1. Els blancs en tenen prou amb igualar el resultat que tregui el Leipzig davant el Shakhtar Donetsk. La resta de la jornada arrencarà a 9:00. La podreu seguir des de 9:15 en l'habitual carrusel de la Champions a RAC1. D'altra banda, el Celta ha fet oficial el fitxatge de Carlos Carballal com a nou entrenador, assignat fins al 2024 i agafa el relleu d'Eduardo Coudet. Encara a futbol, la davantera blaugrana, Mariona Caldentey, té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta que es va fer durant l'últim partit contra el Llevant. Per tant, demà serà baixa en el duel català de Lliga contra Levante Les Planes. I en bàsquet, avui tres equips catalans tenen partits europeus. A 8:00, Saragossa, Cadí la Seu, a l'Eurocup femenina, a 9:15, Joventut Prometei d'Ucraïna, a l'Eurocup masculina, i a 9:15, Espart Uni Girona, Esquio, a l'Eurolliga femenina.
I pel que fa al temps, tot tranquil en general en les properes hores, si bé al final del dia pot descarregar algun xàfec al litoral sud. Demà al matí n'apareixeran al nord de les comarques de Lleida i durant la tarda també al Pirineu i al Prepirineu Oriental. A més, durant les primeres hores de la tarda n'arribaran al sud del país, especialment a les Terres de l'Ebre. Sumarem algun grau al litoral central i a la Costa Daurada, així com a l'extrem sud de Catalunya. En canvi, a Ponent, en molts casos, en restarem un parell.
RAC 1. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC 1.
Aquest dimecres, a 9:15, seguirem la traca final de la fase de grups amb atenció especial als partits Juventus-PSG, Milan-Salzburg i Maccabi-Benfica. I abans, a 7:15, estarem pendents del desenllaç del grup del Madrid a RAC+1. Aquest dimecres connecta amb l'únic carrusel en català de la Champions per saber com quedaran els bombos dels vuitens de final.
Segueix tota la Champions amb Jaume Molló i la redacció d'esports de RAC1. I a 11:00, tot l'anàlisi el tu diràs amb Aleix Pariser fins a 1:00 de la matinada.
RAC1. Tots som 1. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Són 5:00, 9 minuts. Avui ens hem llevat amb els àudios de Corinne Larsen, on relata fil parlant de la seva relació amb Joan Carles I, el rei emèrit. Es tracta d'un podcast que sorgeix, atenció, d'una entrevista, ho dic perquè alguns ho han explicat una mica malament, que Corinne va concedir a 2 periodistes britàniques i que narra, en aquest cas, l'actriu Michelle Prada. L'examen de l'emèrit explica, entre d'altres coses, en aquest podcast, què va passar, en aquest cas, amb el rei emèrit? Per exemple, una de les coses que va passar va ser que va tenir por quan li va exigir que tornés la fortuna dels 65 milions que tant hem comentat aquí al programa amb Ernesto i Cáter, que li havia transferit des dels comptes ocults a Suïssa. I denuncia de nou l'operació dels serveis d'intel·ligència espanyols.
Imagina't que la persona que diu que estima els teus fills i que ets la persona de la seva vida t'involucra en una investigació criminal. Em vaig despertar de matinada i vaig sentir que hi havia algú dret al costat del meu llit, a la meva pròpia habitació. Si no obeeixes aquestes instruccions, podries morir en un túnel com la princesa Diana.
Bé, tot plegat passa just abans que es debati el recurs presentat pel rei emèrit al jutge britànic que investiga la demanda de Corina contra Joan Carles I i el CNI. Saludem el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Tenio.
Uns àudios, un podcast que, a veure, parteixen, com dèiem, d'aquesta entrevista que van realitzar dos periodistes britànics i que ara es recrea amb aquest podcast a través de la narració d'aquesta actriu Michelle Prada. Per què creu que apareix ara aquest podcast? Amb quina intenció? Perquè les coses no sempre passen perquè sí.
Bueno, yo creo que Bradley Hope es un periodista que trabajó en el Wall Street Journal y creó junto con otro compañero un grupo de prensa que se dedica a este tipo de informaciones. Hope ha publicado recientemente un libro muy interesante que se llama Blood and Oil, que va sobre el príncipe Bin Salman de Arabia Saudí, que es un libro bastante interesante sobre el tema de cómo se maneja la monarquía saudí. Es muy interesante porque evidentemente los 100 millones de dólares, los 64,8 millones de euros que cayeron en manos de una cuenta bancaria de Juan Carlos I en Suiza en el año 2008 proceden de Arabia Saudí, del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Por lo tanto, veo que tiene un interés en eso y además él vive en el Reino Unido, me da la impresión de que es un tema muy goloso, teniendo en cuenta de que además hay un procedimiento civil que está desarrollándose en el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales, y que vamos a tener precisamente el día 9 una vista que en principio la duración, según he visto la comunicación hoy en el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales, en la Corte de Apelaciones, en principio han dado tiempo de duración 6 horas. es muy interesante. Tengamos en cuenta, de todas maneras, que esta vista no es una vista relevante. Esta vista es una vista que no evita el juicio. El juicio ya está, consagrado, ya se va a celebrar un juicio, va a haber una investigación, solamente que esta vista solo trata los problemas de si Juan Carlos I puede ser también llevado a juicio, por los hechos que van desde el 2012 a 2014, cuando era todavía rey de España. A partir del 2014 está garantizado el juicio, ya lo tiene garantizado. El problema es 2012-2014, porque era rey, y por lo tanto era rey en ejercicio, no era emérito, no estaba retirado, y por tanto lo que se trata de ver es si las órdenes que él dio al director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, se hizo en su capacidad de rey jefe de Estado, y al director del CNI como director del CNI, o simplemente fue una cosa privada, un asunto privado suyo. Esto es lo que se tiene que dirimir. Así que el problema de la vista no es tan relevante. Ahora se han despertado en España los medios de comunicación porque han ignorado durante años, prácticamente un año, el procedimiento civil. Usted recuerda que yo siempre dije que ese procedimiento civil iba a ser más importante que el procedimiento penal. Ahora se han despertado y bueno, tarde, porque el juicio ya está garantizado. Quiero decir, si Juan Carlos primero sigue con vida, si no hay ninguna situación de salud, ningún impedimento, el juicio está garantizado. Lo que se va a dirimir aquí es si también incluye los años 2012-2014. A partir del 2014 él ya está...
Ara, el que un té la no és que tingui la sensació, és que jo crec que és una realitat, és un rei que ara on tothom s'atreveix a dir el que en el seu moment van callar, que tothom parla, ara tothom, fins i tot en programes de televisió, sèries de televisió, tothom diu que tothom ja ho sabia, tothom estava, tenia grans coneixements, fins i tot Narcís Serra va admetre en una entrevista a l'Espanyol que els serveis secrets ja van ajudar a Joan Carles I a tapar les seves primeres infidelitats, no? Un té la sensació que ara, si ara tothom s'atreveix a parlar, però en el seu moment aquí no parlava ningú.
Claro, y todos aquellos que de alguna manera contribuyeron a construir el muro del silencio, por ejemplo, Narcís Serra, en su calidad de vicepresidente y por lo tanto responsable del CECID, del viejo CECID, del viejo CNI, ahora resulta que se ha despertado y a medios además, fijaos, queridos compañeros, a medios nada menos que el Español, que es un... en fin, Pedro J. Ramírez ha jugado un papel... En fin, en relación a la corona siempre tan, tan ambiguo y donde incluso en un momento determinado hizo de alcahuete, alcahuete. Lo he dicho allá muchas veces en los programas de televisión y la radio donde me han interrogado sobre eso y por lo tanto no tengo ninguna necesidad de ocultar esa palabra. Alcahuete de Mario Conde a Juan Carlos I para liquidar nada menos que a una de las personas más honestas de la Casa de Su Majestad el Rey, el general Sabino Fernández Campo. Eso se hizo sobre la base de una alcahuetería de Pedro J. Ramírez, ordenada por el accionista de su periódico, Mario Conde, presidente intervenido del Banco Español de Crédito.
Mario Conde, que també és dels que sortia en aquest documental Salvar el Rei, que on sortien tot un grapat de gent que, bueno, que dius, bueno, ara parles, però en el seu moment ningú va parlar. Al contrari, com
bueno,
vostè diu, Mario...
Bueno, todo lo contrario. Una de las que participaba en el programa se ofreció cuando yo publiqué Vendetta en el año 1996. El anticipo en El País se ofreció al país para dar respuesta. Yo hablaba en ese libro, Vendetta, de las cuentas secretas que tenía Mario Conde, que tenía Juan Carlos I en Banesto, y una de las que participan en ese programa, Salvar al Rey, se ofreció, sin saber, yo tenía confirmación de la Casa de Su Majestad el Rey, sobre el número de esas cuentas, se ofreció para responder al periodista económico argentino Ernesto Ekaizer.
Doncs sí, el que dèiem, Mario Conde també hi apareix. Bé, veurem, el dia 9 estarem expectants. A tot això tenim moltes més qüestions a tractar avui amb l'Ernesto. Per exemple, el Tribunal Superior Superior de Justícia de Madrid ha reactivat la investigació de la justícia andorrana que acusa Mariano Rajoy per l'operació Catalunya. Deixi'm dir-li, Ernesto, que jo d'aquest afer si vostè m'hagués dit què apostaries a que això continua, jo no hagués apostat ni un duro, ni un euro, perquè sempre he tingut la sensació que no hi ha cap mena d'interès a destapar què és el que va passar o l'operació que van tirar endavant tant Mariano Rajoy com els exministres Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. Però tot apunta, de moment, veurem fins on arriba, Ernesto, que hauran de seure's en el banc dels acusats.
Bueno, estamos en la fase de investigación.
No estamos
en el banco de acusados todavía.
Per això li dic que jo no les tinc totes. No sé què en pensa vostè.
No, aquí el problema consiste en lo siguiente. Es una comisión rogatoria de la...
D'una jutge.
De la valla andorrana, sí. del tribunal andorrano, y es una comisión rogatoria internacional. España tiene convenios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Desde el punto de vista técnico, el argumento que se planteaba no tiene ni pies ni cabeza. Si tú vas a cumplir los acuerdos internacionales, lo que no puedes hacer es porque un expresidente de gobierno, en este caso Mariano Rajoy, podría ser otro, te pida una medida cautelarísima primero y una cautelar después. Las dos han sido rechazadas en la resolución del 1 de octubre del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para suspender. Esto es una fase de investigación. Lo que han querido ellos es abortar la investigación. No han querido responder a la investigación. Han querido abortarla. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice, oiga, es que no se puede abortar una investigación. Mire usted, es que todo lo que usted plantea, lo tendrá que plantear ante las autoridades andorranas, pero no le podemos proteger a usted. Usted no tiene ninguna protección. En otros términos, usted no es el rey de España. Usted no tiene ninguna inmunidad. Y por lo tanto yo no puedo suspender una comisión rogatoria. Entonces, ese es el problema, digamos, lo que usted no tiene, Tony, en cuenta en su razonamiento, es que esto no va al fondo de la cuestión. Esto va a los al procedimiento. Desde el punto de vista procesal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía, porque no es solamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya la Fiscalía dijo que no se podía suspender a través de una medida cautelarísima, cautelar, y ahora lo dice el Tribunal Superior, es que no se puede, porque hay una formalidad procesal que no te permite interrumpirlo. Hombre, España cada vez va a ser cada vez menos un Estado de Derecho real. Es un Estado judicial, pero es un Estado judicial, como dice Enrique López, donde la mayoría de la carrera judicial, lo dice él, no yo, simpatiza con el PP. Y además el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Pedro González Trevijano, cuyo mandato ya venció el 12 de junio pasado, fíjese, ya hace varios meses, ha dicho recientemente que, claro, que, hombre, la ciencia del derecho es una ciencia conservadora, por eso la mayor parte de los jueces son conservadores. Estos son los personajes que dominan en este país. Entonces, claro, entonces yo entiendo que usted diga, yo pienso que nunca pensé que podía llegar a este punto. Al ser un problema procesal, no se puede violarlo todo. Tú puedes hacer una sentencia contra el...
Vol dir que el procés continuarà, però tampoc esperem que vagi molt més enllà.
Bueno, veremos a ver lo que dice Andorra. Aquí también dependerá mucho de la jueza andorrana, que lleva este caso y de los tribunales andorranos, pero es evidente que en esta fase del proceso le pedían a España, los señores Rajoy y todos los involucrados, aborte usted. Y le han dicho, mire, no, usted no tiene el derecho de abortar.
Ara que em parlava de la judicatura, Ernesto, quan semblava que hi havia un pacte PP-Partit Socialista per renovar el poder judicial, s'ha trencat amb l'excusa de la modificació del que seria la condemna o el que seria
la reforma de la
sedició. A dia d'avui, on som ara mateix? Perquè un ja s'ha perdut, fins i tot hi ha tot tipus de rumors al voltant de possibles canvis de jutges. Un ja, certament, ha perdut el fil d'on som i cap on anem.
Vamos a ver, estamos en un punto en el cual el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo está en una sedición. Una sedición que significa que está tratando de impedir por vías que no son legales el cumplimiento de la Constitución. El delito de sucesión puede ser un delito como el que se aplicó a los dirigentes independentistas y militantes independentistas catalanes, que puede ser un delito, digamos, clásico, por así decir, que donde el elemento del tipo penal es el alzamiento tumultuario. Uh-huh. Y yo hago una analogía, esto es una idea mía, y digo, el señor Feijóo está en una sedición, no es tumultuaria, pero está utilizando vías que no son legales para impedir el cumplimiento de la Constitución. ¿Cuál es el cumplimiento? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir de la Constitución? Que cuando se renueva el Consejo General, cuando vence el mandato del Consejo General del Poder Judicial, se tiene que renovar en plazo. Cuando vencen los mandatos de los miembros del Tribunal Constitucional, se tienen que renovar en plazo. Eso dice la Constitución y dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. El señor Feijóo, antes casado, pues ha hecho una política de boicot. Eso es una sedición. Digamos, es una conducta sediciosa, porque él dice, a mí no me interesa ahora cumplir la Constitución porque los sondeos me van bien. La semana pasada empezó a ver que los sondeos del señor Sánchez iban mejor, que las distancias se acortaban, y entonces cogió un pretexto. ¿Por qué digo que es un pretexto? ¿Es una invención mía? ¿Es una invención retorcida? No, me baso en un hecho fundamental. Y es que el martes pasado, la señora Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso, le preguntaron, porque este tema ya estaba sobre la mesa, le preguntaron, oiga, vamos a ver, ¿no puede influir la reforma del delito de sedición que se proyecta por parte del gobierno en las negociaciones que ustedes llevan y que ya están prácticamente concluidas de renovación del Consejo General del Poder Judicial? Y la señora Cuca Gamarra dijo, no, tiene que ver una cosa con la otra. Nosotros nos vamos a oponer a la reforma que se proyecta el delito de sedición, e incluso pediremos aumento de pena, pero Nuestro papel en relación al Consejo General del Poder Judicial es garantizar la independencia judicial. Son dos cosas distintas. Entonces, si el martes eran dos cosas distintas, ¿por qué el día jueves el señor Feijóo llamó a Sudáfrica a el señor presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, y le dijo, si ustedes siguen con el tema de la sedición, de la reforma de la sedición, nosotros no firmamos el acuerdo? ¿Por qué el día viernes la señora Cuca Gamarra, viernes 28, dijo que no solo había que, digamos, que no se trataba solo de reformar el delito de sedición, sino que había que reformarlo en el sentido de aumentar las penas? Entonces, ¿qué pasó entre el martes 25 y el
¿qué pasó?
Y el viernes 28? Lo que pasó es que el PP, primero, Núñez Feijóo está bajo la presión de Isabel Díaz Ayuso. Yo escribí en el periódico de Cataluña un artículo que decía que Isabel Díaz Ayuso estaba cuestionando la renovación y que ella era una heroína del libro, de la novela de George Orwell, 1984. Yo no sé si yo influí en el error que hizo Rajoy, que dijo el otro, dos días después, dijo que ya en 1984 George Orwell...
Sí, va a tener una...
Yo no lo sé si soy yo, pero dio casualidad de que yo he escrito ese artículo, un artículo a toda página, diciendo que Isabel Díaz Ayuso se plantaba ante Feijóo y que parecía ella una hija, una heroína de 1984. ¿Por qué decía lo de la heroína? Porque ella, esto, todo lo que dice ella es lo que cuenta Orwell. Ella, la verdad, la mentira la presenta como verdad, la guerra la presenta como paz, y así de seguido. Todos los tópicos que contaba Orwell en 1984 en su novela famosa es la representación. Y hoy, esto que yo decía, hoy lo ha dicho ella. Lo ha dicho ella claramente, ha dicho que España es el país, es el segundo país de la Unión Europea donde menos, de manera menos independiente se elige a los jueces. Pero oiga, señora, es inútil porque ella no
escolta.
Es una marioneta, pero oiga, el sistema funcionó con Aznar. Incluso Rajoy lo continuó y lo hizo mixto, permitiendo que algunos jueces pudieran conseguir, si no tenían el apoyo de sus acciones judiciales, sus propios avales. Lo hizo mixto, más mixto todavía. Ese es el sistema. ¿Cómo nos vende usted una mentira tan flagrante como verdad? Es Orwell puro. Es Orwell puro. El problema es que, claro, es que Feijóo, ¿qué sabe de Orwell?
No sabe.
Dice la gente, no, se lió con 1900, que creyó que lo escribió en 1984. No, pero si es que da igual, si es que nunca ha oído hablar de Orwell, nunca ha oído hablar de 1984. Esta es nuestra clase política, Toni. Esta no, és la clase política.
Podem recuperar el document per als que no l'hagin escoltat, que és aquest.
La mentira o la posverdad nos esclaviza. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84, que como saben describe un régimen totalitario con toda su crudeza.
Y este es el régimen totalitario de Madrid, con toda la prensa apoyando, es Orwell puro. Esto es lo que impera, este no es el territorio libre de España. Este es el 1984. Una señora enfermera ha dicho ayer que ella votó Ayuso y que bueno, que están privatizando la sanidad y que están, bueno, pues al menos ha confesado lo que ella dice ahora que es un error y ahora la están persiguiendo. Usted no sabe, por poner ese tuit en una entrevista que dio a un periódico, lo que me ha llovido a mí en mi cuenta Twitter. Están organizados. ¿Me entiende?
Sí, hombre.
Están organizados porque dan la orden. Hombre, usted me dirá, pero qué ingenuo es usted, Kaiser. Dice, ¿no sabía usted que era ella la community manager de Esperanza Aguirre? Pues tiene razón.
Bueno. Escolti, un dels noms que sona amb força al tribunal...
No. Sánchez Melgar, Julián Sánchez Melgar. ¿Usted recuerda que uno de los argumentos que decía la derecha era que, hombre, que ellos, el problema que había era que no podían encontrar, no encontraban a nadie del Supremo y mucho menos de la Sala Segunda que quisiera ir al Supremo. Eso fue el argumento del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. Y sin embargo, el sector progresista dijo, hombre, si a nosotros se nos han acercado varios magistrados conservadores que quieren ir, no seremos nosotros los que tengamos que decirlo, ¿no? Y resulta que luego, pues sale el nombre de Julián Sánchez Melgar. Julián Sánchez Melgar es miembro de la Sala Segunda, fue fiscal general del Estado durante 9 meses, durante la época de Mariano Rajoy, cuando murió José Manuel Maza en Argentina, el fiscal general del Estado, y es más antiguo incluso que Marchena en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y le han preguntado, y Julián Sánchez Melgar quiere ir al Tribunal Constitucional. Quiere ir al Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, ahora dicen que Llarena quiere ir.
Sí,
yo creo que Llarena...
De president del Tribunal Constitucional.
Però
Pablo,
com és president del Tribunal Constitucional?
Bueno, escolta, és el que escriuen, jo
però, no però, sé... Però és un idiota el que escribe. ¿Cómo va a ser president del Tribunal Constitucional? Los presidentes del Tribunal Constitucional hay una norma, pero si es que no saben nada. Usted me violenta, Tony, me está violando. Usted me viola la inteligencia. Vamos a ver, el presidente del Tribunal Constitucional sale de los últimos, del último tercio que entró, es una norma. Entonces tiene que ser elegido entre los tres magistrados cuyo mandato vence en el año 2025. ¿De acuerdo?
Sí, sí, sí.
Así
sí,
se
sí.
ha hecho, así se hace y así se hará. Entonces, Llarena, además, tiene un problema para ir al Tribunal Constitucional y es que tiene todo el proceso abierto todavía. El procés no está cerrado.
No, i tant.
Tiene juicios, tiene instrucciones.
Bueno, estem pendents de les resolucions d'Europa, del que passa amb Puigdemont.
Exactamente, están las resoluciones de Europa, está Puigdemont. Entonces, ¿qué va? ¿Y Llarena ahí a formar parte de la minoría del conservador? Por eso no quieren ir. Julián Sánchez Melgar es aparte. Julián Sánchez Melgar es una buena persona.
Escolta, ara que parlàvem de Puigdemont, a la sessió de control al govern espanyol avui, el Partit Popular ha estat molt insistent amb qui s'havia reunit de l'executiu, qui va anar a veure l'expresident Puigdemont per negociar la seva situació. Això, hi ha un nom, hi ha una persona que es va reunir amb Puigdemont, ha existit aquesta reunió?
Bueno, Puigdemont ha hablado de una persona, sí. Puigdemont ha hablado de muchas personas que han ido a verlo. Uh-huh. Muchas personas. Yo no sé quiénes son esas personas, pero ahora nos vamos a poner ahora a determinar y qué es lo importante que le dijo, qué es lo de la sedición. Si eso es una chorrada, Tony. ¿Usted cree que van a despenalizar la sedición? ¿En qué país está despenalizada la sedición? Y si no está despenalizada, entonces usted me dice, bueno, pero la van a rebajar. Sí, la van a rebajar. El máximo hasta ahora son 15 años. Bueno, pero ¿usted qué cree? ¿Van a poner una multa? ¿Van a poner una multa para el delito de sedición? A ver, yo comprendo que Oriol Junqueras quiere volver a la política, como si no estuviera. No está, efectivamente, en cargo público. Pero ¿quién manda en Esquerra? No mandan Junqueras y Rubira, que está en Suiza, ni siquiera está aquí.
Sí, sí. Y tan.
Bueno, entonces yo comprendo que quiera volver formalmente a la política, que quiera ser alcalde de su pueblo. Pero es que tiene una habilitación él. Tiene una habilitación absoluta, porque así lo fija la ley. Y aunque reformen el delito de sedición, Tony, la pena no la van a bajar por debajo de 4 o 5 años. Por eso Marta Rubira, si viene con la reforma del delito de sedición, que 4 o 5 años, entra en prisión. Y por eso no va a venir. Y Puigdemont entra en prisión. Lo veo antes en Suiza que en prisión, Tony. Con esto le digo todo.
Home, amb el que acaba... Ara, com aquell que no diu la cosa... Ya m'ha situat Puigdemont a Suïssa. Vull dir que...
Digo, lo veo antes.
Sí, sí.
Antes.
¿En Suiza?
Si efectivamente las cosas van mal en Europa, digo si van mal. Espero que nadie que me esté escuchando de Junts diga, Kaiser dice que van mal. Sí, van mal. Yo no lo sé. No tengo la bola de cristal. Si en ese caso tengo que hacer una hipótesis, lo veo antes en Suïssa que en Girona.
¿Y con...
O en Girona.
¿Y cómo veo el caso del 3%?
Bueno, el caso del 3%, pues, bueno, tenían que en algún momento, pues...
Bueno, el caso del 3%, que recordem, això se remonta a l'any 2005.
Por eso tenían que terminar, en algún momento tenían que terminar la instrucción. Bueno, pues ahí ha habido...
Recordem el moment.
Sí, no, molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema. I aquest problema es diu 3%.
Senyor Mas, té la paraula breument.
Vostè ha perdut completament els papers. Si el president de la Generalitat
Avui ha d'acabar aquest torn parlamentari. D'aquesta manera, vostè ha perdut completament els papers. Vostè ha perdut completament els papers, senyor Maragall. Si era per això, realment es podia haver estalviat aquesta intervenció. Vostè engega la legislatura a fer punyetes. Suposo que n'és conscient. I, per tant, li demano, formalment, amb modèstia i amb ple respecte, que vostè retiri aquesta última expressió i que puguem tornar a restablir aquest mínim de confiança que el nostre país necessita.
Honorable senyor diputat, accedeixo a la seva demanda.
Bueno, va accedir la demanda, però és on estem, amb el 3%, Ernesto.
Pues evidentemente la previsión de Artur Mas, ahí está, la previsión de Artur Mas, por las razones que sea, Artur Mas tendrá su construcción, no tengo la menor duda sobre esto, pero ahí está. Bueno, él efectivamente nadie pide que se siente en el banquillo, pero hay personas muy relevantes como Viloca, Germán Gordó,
sí, sí.
Y hay no solo eso, sino que toda la base de la estructura de la acusación se basa, o digamos, adquiere una consistencia porque nada menos que el ex tesorero Daniel Osácar y el jefe económico, el Francesc Sánchez, han admitido los hechos y han logrado ya evitar, antes incluso del juicio, su ingreso en prisión. Entonces tiene dos sentencias, dos ahí, acuerdos de conformidad sobre la base de la cual estructura toda la historia, y eso le da solidez, le da solidez. Entonces, efectivamente, Maragall había oído campanas, se comentaba en Cataluña, no era, es que Maragall se lo inventó, y quizá, efectivamente, pues estaba muy... muy...
No, estaba bien informado.
Estaba muy bien informado, pero además quiero decir que en ese momento le salió una vena espontánea en el Parlamento, pero, y luego, pues, como era una persona muy honorable, una persona muy caballeresca en la política, pues, evidentemente, aceptó retirar eso, se dio cuenta que había metido, desde el punto de vista, no del fin del contenido, sino del punto de vista formal, de la cortesía parlamentaria, de su comportamiento, y aceptó retirar. Pero la historia es la historia, y esto es derecho penal. Y en derecho penal, hoy, hay una acusación de la Fiscalía y de otras acusaciones que están pidiendo nada menos que penas de 21 años, y que son penas muy importantes por el caso del 3%.
Ernesto, abans d'acabar, vostè ens volia fer un apunt econòmic a partir del que hem llegit avui al diari El País, que publica aquesta entrevista conjunta amb el Frankfurter Allgemeinen, el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, i del Bundesbank, Joachim Nagel. ¿Qué nos volía destacar sobre esta conversa?
Bueno, yo hice varios tweets hoy porque creo que es interesante, porque, digamos, ahí es una entrevista conjunta, es una entrevista curiosa, son dos gobernadores de bancos centrales, y bueno, el gobernador del Banco de España debe estar muy orgulloso de estar ahí haciéndose una foto junto al gobernador del banco central más importante del sistema de bancos centrales europeos, que es el señor Nagel, que es, además procede del Partido Socialdemócrata Alemán, fíjese. Y entonces lo que yo digo es lo siguiente, digamos, ellos vienen a decir de que el mandato del Banco Central Europeo es hay que combatir la inflación, y básicamente está en torno a la idea de que la inflación tiene que ser un 2%, como estuvo durante muchos años en Europa. Entonces, lo que dicen es que Nagel dice, el Banco Central no ha terminado su trabajo, que es subir tipos. Su trabajo es garantizar la estabilidad de precios. Entonces le preguntan, oiga, pero usted no tiene miedo de la recesión, de que la política monetaria y esta subida de tipos no resuelva el problema que está en este momento detrás de la inflación, que es los problemas de abastecimiento de productos y la distribución de productos, producto de la pandemia por un lado y luego de la guerra de Ucrania. Y dice, mire, usted, a mí mi mandato es el mandato, mi mandato es velar por la estabilidad de los precios. Pero oiga, pero si hay una recesión, evidentemente, si hay una recesión va a haber una lucha entre los distintos sectores sociales, entre los agentes sociales, para obtener una mayor contrapartida, mayores compensaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que la inflación, Tony, Es una inflación momentánea. Y usted me dirá, ¿y usted cómo sabe que es momentánea? Digo, porque en todos los países se está dando la inflación, en algunos con mayor o menor intensidad, pero básicamente es un fenómeno general en Estados Unidos y en Europa. Y esto tiene que ver con la pandemia, con la ruptura, con un problema de oferta. Y los dos reconocen, y sobre todo Hernández Kos, que efectivamente el problema de la inflación básicamente es un problema de oferta. Un problema de oferta. Entonces, si hay un problema de oferta, tú podrás subir los tipos de interés. Podrás subir los tipos de interés, pero no vas a poder resolver el problema de la distribución que se deriva de Ucrania. No vas a poder resolverlo en el sentido de que los precios van a bajar. Los precios, por ejemplo, ahora están bajando. Hoy acaba de anunciar, una cosa que es muy importante, Rusia, que se reanuda el envío de cereales desde los puertos del Mar Negro.
Sí, sí.
Es decir, va a haber oferta y usted va a ver que los precios van a empezar a flexionar más todavía, aunque en España ya es el tercer mes, segundo o tercer mes consecutivo que baja, que la inflación está bajando. Pero eso en los periódicos sí, lo menciona como una noticia, pero como se trata de hacer ruido y sobre todo para que se vaya Sánchez, pues nadie se toma en serio y siguen hablando de la inflación. Entonces yo digo, tú Banco Central Europeo no tienes en tu mandato más que velar por la estabilidad de los precios. En Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos el mandato es velar por los precios y por el nivel del paro, ¿de acuerdo? Evitar el desempleo, mantener una tasa de desempleo determinada. Bueno, aquí el mandato no es ese. Pero yo digo, pero aquí el mandato también tampoco dice que le tienes que regalar dinero a los bancos. Y sin embargo se le regala a los bancos a través de los tipos de interés negativos, a través de otro tipo de acciones del Banco Central Europeo, de compra de títulos y liquidez. Entonces, lo que estamos generando, Tony, lo que le quiero decir, y este es el mensaje, vamos a una recesión, pero es una recesión provocada. Es una recesión provocada porque tenemos unos ineptos en el Banco Central Europeo, unos neoliberales, que aún sabiendo que la distribución de productos y el abastecimiento no se va a resolver subiendo tipo de interés, suben los tipos de interés. Y dicen, no hemos terminado.
Ernesto, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una fortíssima abraçada.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda. Adeu. Ernesto Ekaizer, el nostre home a Madrid, un dels nostres homes a Madrid. I ara el que farem és saludar el nostre home dels castells, un dels que en sap un munt i ho fa cada cop que tenim castells. A RAC1 és Benet Íñigo. El tenim al Palau de la Generalitat, on està esperant els castellers de Vilafranca, que a les 6 tenen recepció oficial amb el president de la Generalitat, amb el molt honorable Pere Aragonès. Fem una pausa, 3 minuts, i ens n'anem a Palau. Fins ara.
Versió RAC1.
Caigut. Intoxicada. Deprimit, amputat, estressada, sobrecarregat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment.
Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Gris estrena una nova producció a Barcelona més brillant que mai. Gaudeix de la seva edició única 50 aniversari amb les divertides cançons que no podràs parar de cantar i ballar. Desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanà i Musical Gris Punès.
Ja han arribat les setmanes Black de MediaMarkt. Amb dos dies sense IVA. Només l'1 i el 2 de novembre et descomptem el 21% d'IVA. Let's go! Perquè les millors ofertes de l'any ja són a la teva botiga, a MediaMarkt Punès i a l'app.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Anem cap al Palau de la Generalitat, perquè allà hi ha els... bueno, han d'arribar, encara no han arribat, els tenim en trajecte, els tenim en ruta, han d'arribar als vols dels voltant de les 6 per, com dèiem, arribar i rebre aquest, en fi, aquest homenatge, aquesta recepció que ha preparat el govern de la Generalitat, en aquest cas, Pere Aragonès. Ahir vam fer història carregant un castell mai vist. La veritat és que la imatge deixa bocabadat i impressiona. Un pilar de nou amb folre, manilles i puntals.
Atenció, que ens tornarem bojos d'aquí uns instants. Atenció, que això és possible, noies.
Puja, el moment de la motxilla. El moment que s'estira.
Castell!
I ara sí. Estem a la plaça Alegria, que deu haver vist història.
Pilar de nou amb folre, manilles i puntals.
Un nou castell, mai vist, que ens va deixar tots bocabadats. Volem parlar d'aquest castell, com es dissenyen, com es preparen. Ho farem amb el cap de pinya dels castellers de Vilafranca, en Joan Torrents, que el tenim al bus de camí al Palau de la Generalitat. Joan Torrents, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. I també el cap de societat de RAC1, que el tenim, bueno, fent guàrdia al Palau de la Generalitat. Benet Íñigo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos, Benet. Bueno, abans de res, Benet, com ho vas viure, això, ahir en directe? Brutal, eh?
No sé. Home, és que... com diríem col·loquialment, i deixa-m'ho dir, se'ns van caure els collons a terra.
No, no pots dir.
Sí, sí.
Torna-ho a dir,
perquè, mira, aquest cop jo estava... Normalment m'ho miro des del balcó quan fem les retransmissions, però aquest cop m'ho vaig mirar des de peu de plaça. I des d'allà baix, és que pràcticament havies de tirar amunt a la vista, i et feies mal al coll de mirar tan amunt.
Bueno, anem, vaig entrar, com que el tenim per telèfon al Joan Torrents, i podem perdre en algun moment, vaig a fer-li tot un seguit de preguntes de la passada, de la meravella que van construir ahir. Primer de tot, per on comences a dissenyar aquest castell? És a dir, com comenceu? Com el prepareu? Això és, ho feu amb, no sé, fins i tot amb un arquitecte? O com construïu aquest castell?
No, bueno, aquest castell fa 20 anys, precisament ahir, ja el vam intentar a la plaça, sense èxit, va caure només una gralles, Llavors el que hem fet és agafar les coses, analitzar aquell castell, agafar les coses que van funcionar i seguir-les aplicant, i les que vam veure que no funcionaven, doncs canviar-les, i vam marcar-nos uns requisits que creiem que havia de tindre aquest castell, que és com que durés poc, com que intentar treure el màxim de pes de baix del peu, perquè si no era molt dur per ells, i a partir d'aquí és on hem incorporat algunes novetats, diguem-ne, perquè fos viable.
A mi una de les coses que més m'ha impressionat és, per exemple, amb dades que ahir coneixia del 324, que varen participar mínim, hi havia 500 persones a la fent pinya, al folre sí. hi van 84 castellers i castelleres.
87, al final.
87.
87 al final.
36 més van a les manilles. I els puntals... I els puntals...
11,
exacte, i després el tronc amb 5 castellers. De tant... O sigui, això ho heu... Vull dir, com es pot arribar a assajar o com ho gestioneu? És que, clar, estem parlant de 800 persones.
Bueno, és una de les dificultats d'aquest castell, que és assajar això amb tanta gent. Llavors, nosaltres el que fem, assajem per parts, perquè ens entenguem. Per exemple, posem el que fem, el que són les manilles, les fem al terra, i a partir d'aquí, doncs, fem un pilar de 7 amb els puntals i tot el pilar. Quan som més gent, posem el folre a terra i fem les manilles a dalt, els puntals a dalt i tot el pilar. Això és un pilar de 8.
Llavors, el permís d'obres? És... Moment, sisplau. Digues, perdona.
I llavors l'assegem al revés, també. El fem al revés. Posem tot al peu, o tota la gent que aconseguim mobilitzar els divendres, que és quan som més gent, al peu, i a partir d'aquí doncs, posem una part del folre, posem una part de les manilles, i si caben, posem una part dels puntals. Mm. I una altra manera que tenim d'assejar-ho també és tenim unes barres a la paret. Llavors el que fem és assajar mig castell, mig pilar, mitja pinya per darrere o mitja pinya per davant. Mm. I així és com ho hem anat treballant.
Escolta, i això de recuperar aquest castell de fa 20 anys, que és que ho teníeu allò fixat entre cell i cell, o com que ho teníeu allà enganxat amb un suro, de dir, hem de tornar a recuperar... Si saps aquests objectius que et poses a vegades?
Sí, sí.
Vull tornar a fer això. Com bueno, anava això?
Doncs, sempre és una cosa que sempre està allà, no? Tothom qui està al capdavant de la colla, i aquest any s'ajuntava que hòstia, hem tingut un pilar doncs, amb molt nivell, que són molt bons, i on hem fet una molt bona feina a nivell de folre, tenim uns folres que s'aguantaven molt bé, i a partir d'aquí doncs, ens hem engrescat, vam començar fent proves, la gent s'ha anat engrescant, cada cop hem vist que les coses que pensàvem sobre el paper quan les portàvem a l'assaig, hòstia, funcionaven i anaven millor, i això s'ha anat engrescant a tothom, doncs fins que ahir ho culminem.
Ho vau provar fa 20 anys, però la meva pregunta és, això havia alguna idea? O sigui, en temps antics algú havia imaginat un castell d'aquesta mena?
No. Fa 20 anys sí que van agafar, i sense partir de res, David Miret, Joan Badella, ex-cap de pinyes, ex-cap de colles d'aquell moment, i van començar a dissenyar-lo. I ells van partir de zero, o partir d'un pilar de 8, per entendre'ns, no? I pensar com havia de ser. Nosaltres teníem l'avantatge que això ja havia un disseny anterior, que sabíem que hi ha coses que anaven bé, i les que no han anat bé, doncs les hem modificat.
Escolta, tinc el Benet Íñigo, no sé si vol fer preguntes des del... On esteu ara, per cert, perdona, com que aneu amb...
Doncs estem a prop del Benet, estem arribant i estem aquí a la catedral, vull
home,
dir que en breu estarem...
Bueno, doncs, escolta, Benet, Benet, busca'm els, quan arribi el bus, busca'm els, home, que d'aquesta manera, mira, farem allò un match, que es diu ara.
Ara els buscarem. Vale. Aquí hi ha alguns castellers de Vilafranca que els estan esperant, els primers en arribar. El que passa que suposo perfecte. Que quan arribeu, Joan, haureu d'anar per feina, perquè l'acte...
Sí,
perquè
l'acte...
No? I haureu
d'entrar
ràpid, eh?
Sí.
Bueno,
sembla que sí.
Jo li preguntaré al Joan, mentrestant, si ja en teniu d'altres al cap preparats, allò dissenyat, saps? Allò... Sí. Ara heu fet aquest... S'ha de descarregar, del proper pas,
home,
de... descarregar-lo.
Sí.
Però us envolten d'altres? Teniu allò alguns... no saps, allò que estiguis meditant altres possibilitats?
Sí, clar. Primer el que hauríem de fer és descarregar aquest castell.
Bueno, però ja, després... escolta, a veure, ja us podeu donar per molt satisfets amb això. Home, sí, però és que allò d'ahir va ser brutal, eh?
Va ser brutal. I a més, vam veure que era un castell que es podia descarregar, perquè l'enxaneta comença a fer la motxilla de baixada. A més, és que l'emoció del moment, el crit de la plaça, aquella culminació que hi havia allà, va fer que el pilar s'adís, però has de veure, no va ser una aleta i a terra, sinó que el que vam veure que aquell castell tenia gas i vida per descarregar-se.
Escolta, veu haver de demanar permís d'obres, perquè el castell...
Ai...
és una obra major, eh?
És una obra sublime, suprema. És una obra suprema.
Joan, això d'ahir, avui com s'ha viscut? Avui heu tingut trucades de telèfon de gent que es vulgui apuntar a la colla?
Avui el que hem tingut és una llau de trucades de mitjans de comunicació,
ressaca,
de teles, i ressaca també, evidentment, això ho vam celebrar com cal, i ho vam celebrar com calia.
Escolta, Joan, i tu tens planos del que seria dels...
Sí. El croqui.
Escolta, un dia si no vinc jo a Vilafranca, vens tu i me'ls ensenyes, perquè em té molt encongit, això. És un món apassionant.
És apassionant. Sí, fa anys anàvem amb plànols amb paper escrit a mà, tal. Ara tenim una app on ens permet gestionar-ho tot molt millor, el tema alçades, quan moure la gent, saber qui ve l'assaig, qui no. Ho tenim ja bastant en un format que ens necessita les coses, però quan vulgueu esteu convidats a venir a Cal Figuerot. Us ensenyem els planells i tot el que vulgueu.
Però escolta, vindré. Vindré amb el Benet Íñigo, que és l'expert. Ja has arribat a...
Prenem la paraula.
Dic, ja heu arribat, no?
No, estem girant aquí a Via Laietana, jo crec que...
Ui, ara aquí.
En breu estem aquí.
Bueno.
La teva filla és l'Enxaneta, Joan.
La meva filla és l'Enxaneta.
I què? Què diu ella? Com ho està vivint?
Ella, bueno, té 5 anys, llavors... Ella tampoc està molt contenta perquè sap que va fer algo excepcional i únic i perquè tothom la felicita i tothom li diu coses, però jo crec que no té encara la consciència del que va fer i no? Que sortirà a la història del castell.
Digues, Benet, perdona.
No, que parlaves dels planells, que sí. Us heu d'imaginar que, per exemple, aquestes 84 persones, 87, que deia el Joan, que anaven al folre, no és a la babalà, és a dir, tothom sap on ha d'anar, a sobre de a quines espatlles ha de posar el peu... I com ha de fer la força i a qui ha de donar pit, que es diu, a qui li ha d'empentar, perquè això s'aguanti, no? És realment una obra d'enginyeria on cadascuna d'aquestes... Exacte, els tempos també que han estat experimentant els vers els últims dies als assajos, diguem-ne que tot això està calculat, no és... Que a vegades la gent es pensa que fer pinya és ficar-se allà, diguem-ne, al
sí,
bollo, no?
Al bollo, vinga, a lo loco.
I res més lluny de la realitat, és a dir, que aquí hi ha molta feina i una de les coses que d'aquest castell m'agradaria destacar és precisament això, no? Que no necessites només una gent molt bona que sàpiga fer molt bé el tronc del castell, sinó que necessites desenes de persones que sàpiguen molt bé fer la seva feina, no? I que en aquest sentit, doncs, els castells de Vilafranca demostren una potencialitat en volum, doncs, molt important.
Per cert, Benet, estic sentint de fons el carrilló del Palau. Sí. L'estan fent sonar perquè arriben els castellers de Vilafranca o és casual, això?
Doncs no ho sé, hauria de preguntar al mosso que està aquí a la porta.
No, ho dic perquè, clar, escolta, quina millor benvinguda...
Estem entrant en bus a la plaça Sant Jaume.
Bueno, home, mira, bravo! Bravo!
Tal qual.
Doncs escolta, ara, com que se't girarà feina, no et molestem més.
Ja veiem el bus,
Joan, moltíssimes gràcies, de veritat, i enhorabona a tots.
A vosaltres, us prenem la paraula i quan vulgueu esteu més que convidats a Cal Figuerot.
Doncs moltes gràcies, Joan, una abraçada molt forta, que vagi molt bé. Gràcies. Adéu. Clar, és que ara hem d'agafar les coses, baixar de l'autobús...
De totes formes, els que van fer els noms d'això dels castellers, tots aquests noms que tenen, ja sé com ho van fer-ho,
Com?
Els noms estan ben posats. Doncs em porten a Equívocs.
Això li pot explicar el Benet Íñigo, que el tenim a la plaça Sant Jaume. Què vol dir, Equívocs?
Benet,
digue'm.
Per exemple, això no s'ha descarregat. I tant, que es va descarregar.
Es va descarregar per la via ràpida.
Bueno, doncs ja està, perquè no dius que encara estigui carregat, sinó que s'hi ha descarregat.
Home,
es va descarregar. I molt més ràpid, que té més mèrit. Hauria de ser campions el que descarregar abans. Bueno, llenya ni hòsties.
No digui males paraules.
Després, hi ha altres coses. Això de folre i manilles. Jo no he vist ningú folrat ni ningú manillat.
Sí, perquè el folre...
Tindria el seu mèrit que els castellers de pinya portessin manilles, no?
Exacte,
amb les mans lligades.
Amanillats. No, tindria, has de buscar noves coses, nous reptes. Perquè, clar, pensa una cosa.
Jo m'he quedat amb ganes d'una conversa més llarga amb el Joan Torrents,
Això...
Clar, perquè ara estava per telèfon i tal, però... És
que vingui un dia aquí a l'estudi.
És que aquest home és l'estratega,
El enginyer de los castells.
Exacte.
No, i a més, com hi has de creure... perquè, clar, la teva filla de 5 anys puja dalt de tot, per tant, diguem-ne que has d'estar molt convençut de que això pot tenir èxit.
Perquè això, quina alçada podem dir que va arribar la seva filla?
Doncs ben bé 13 metres segurs. Compte a metre i mig per casteller, perquè li han de restar el cap, els peus del casteller de sobre van a l'espatlla, per tant, el que sigui l'alçada del cap l'hauries de restar, però compte un metre i mig per casteller i 9 pisos.
No.
Per tant, 13 metres jo crec que segurs.
I va caure, per això, no es va fer mal o què? No.
No, no es va fer mal, que sapiguem, no. Algú de Pinya sí que va rebre cops, evidentment. Sí, però no es van fer mal. Mira, ara mateix està baixant de l'autocar el president dels Verds amb el trofeu del concurs de Castells.
Ah, bueno, que aquesta és l'altra, que avui van oferir el trofeu, que és del concurs de Castells.
Clar, és que, de fet, avui aquesta visita no és per la mega construcció d'ahir, sinó que ja estava programada perquè els Verds ahir el que van fer va ser ficar la cirereta a una temporada. Van guanyar a l'octubre el concurs de Castells, després de perdre l'anterior edició, per tant ja estaven prou contents, i a sobre ahir ho rematen amb aquest castell, nou.
Aquest castell hauria de ser imatge d'alguna cosa, eh? Vaig dir el què, però és que és tan brutal.
Podria ser l'1 de RAC1. No?
Bueno, sí, RAC1... Bueno, sí, passa que...
Com a mínim dels castells de RAC1.
Sí. No, amb això tens tota la raó. És una gran imatge, és brutal. Jo quan ho vaig veure, hòstia, se'm va posar la pell de gallina i no hi era. Imagina't, tu sí, tu, Benet, això sí que ho has viscut, allò...
Sí, va ser impressionant. I a més, va ser molt bonic també, perquè no només hi havia l'afició vilafranquina, sinó...